Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell té un bon gruix de voluntaris. L'any passat el va tancar amb una setantena de persones de totes les edats, implicades en diferents programes de voluntariat en marxa, a pediatria, aguts, gent gran i també a salut mental. Però entrar en aquests programes suposa un pas previ, formació i també superació de les pròpies pors. Per conèixer les dificultats amb què topa aquest voluntariat al Taulí, nosaltres volem conversar avui amb la coordinadora del programa de voluntariat. Bon dia, Oxigil.
Bon dia, Raquel.
Com sempre, vens a l'estudi de Ràdio Sabadell molt ben acompanyada, de gent disposada a regalar el seu temps.
I a col·laborar i a explicar la seva experiència, un luxe.
Doncs anem a presentar els protagonistes. Ens acompanya també el Javi Fernández, de 44 anys i 8 anys com a voluntari a l'Albada. Bon dia, Javi.
Bon dia, Raquel.
També tenim amb nosaltres la Maria Antònia Vidal, de 64 anys, que porta 2 anys com a voluntària a pediatria. Bon dia.
Bon dia.
I els oients més fidels del matí també segur que la coneixen perquè forma part de les tres mares, de les tres mestres, també mares, no m'imagino, però també una altra secció que parlem d'educació. I avui ens acompanya també la Bàrbara Girarco, de 61 anys. Bon dia.
Bon dia.
I porta un any com a voluntària a l'Hospital de Sabadell.
Això mateix, només un any.
Només. També, suposo que ja tens una mica d'experiència. Sí. Doncs anem primer de tot a parlar de la importància, Oxi, de la formació.
Bueno, dèieu això de les pors i les dificultats, no? A vegades quan un es planteja fer un voluntariat es planteja una mica, sempre dic que algú ha de pensar a sortir de casa, sortir de la seva zona de confort, de la seva família, del seu entorn conegut, per anar a ajudar, i per anar a ajudar en un món desconegut i en el cas de l'hospital amb un món de malaltia i de patiment. Per tant, és normal que d'entrada la por hi sigui, per tant, la dificultat prèvia, no? Juntament a pues, el que vols dir, aquesta compassió, que sempre dic, no? Aquesta compassió, aquest voler compartir el patiment s'ha de transformar en empatia. Uh-huh. És a dir, hem de transmetre comprensió, hem d'estar amb les persones i hem de comentar amb elles. I aquest compartir a vegades ens porta també a connectar amb la pròpia vulnerabilitat. És a dir, que a vegades també acompanyar en situacions de patiment, de dolor, de malaltia, de moment fràgil de la vida, vol dir també que has de sostenir un dolor i una manera de fer que també requereix un treball previ. Uh-huh. Per tant, totes aquestes coses que d'entrada semblen molt fàcil perquè és a través de l'escolta, per tant, només venim, no? Sempre dic, venim a escoltar i a callar i això és com molt fàcil de fer. Totes aquestes coses que passen a la persona per dintre quan fan aquest voluntariat és el que nosaltres ens toca una mica acompanyar, no? Des de la coordinació de voluntariat, no només des de la formació prèvia, no? Per fer un aterratge, sinó tot l'acompanyament que requereix la pròpia tasca voluntària. Aquest aprenentatge no formal, no? Fora dels espais formatius formals, que ens permet anar avançant i anar a clarificar el nostre rol i anar una mica a empoderar-vos, no? en la manera de prestar el servei que teniu. Per tant, totes aquestes coses que posem a sobre la taula s'han d'acompanyar amb formació, no?
Clar, i suposo que també és molt important tota la gestió emocional, no? En aquest acompanyament, perquè imagino que són difícils i també complicades algunes de les situacions que viuen mentre fan el voluntariat.
Sí, el que us comentava, no? El connectar amb el dolor de l'altre ens fa connectar amb nosaltres mateixos i aquest treball important del cultivar el ser, no? La integració dels sentiments, de poder reconèixer els sentiments de l'altre, la part aquesta més emocional i tenir la nostra, si més no, endreçada, perquè tothom tenim feina a fer, però si més no, tenir tota aquesta part d'acompanyament ha de sortir a estar endreçada, perquè si no és com molt difícil d'aguantar, no?
Imagino que després ja és una formació que també serveix de per vida, eh?
Això va amb la persona, per tant, creixem com a persones, no?
Com es coneixen també, doncs, els límits, no?, d'aquestes emocions?
Bueno, els límits, les emocions són il·limitades, van boges i formen part de la nostra manera de fer i de ser. El més important és tenir-les identificades, és a dir, saber reconèixer moltes vegades la pròpia limitació i la pròpia també ser humil per reconèixer quin és el nostre límit a l'hora d'ajudar l'altre també, no? A vegades quan parlem de pors o parlem és que no sabem què farem a aquesta persona, no sabem què dir-li, no sabem què fer, perquè o no parla, no? La por al silenci quan acompanyem, no? No sé si sortiran d'entre les pors dels voluntaris, però alguns em confessen que és una por que tenen. Doncs com acompanyem tot això? I per tant també això parla de la pròpia fragilitat, és a dir, jo arribo fins on arribo, no sóc el gran salvador ni Déu, ni tinc la màgia suficient per rescatar la persona de la seva cosa. Per tant, identificar i saber molt bé què ens està passant per entendre-ho, bàsicament.
Doncs anem a conèixer també les vivències dels protagonistes d'avui, dels voluntaris, que ens expliquin també, primer de tot, per què vas començar també, Javi, doncs, a aquest voluntariat i per què també a l'Albada. No sé si sempre doncs, has fet el voluntariat en aquest espai del Taulí.
Sí, jo empecé en una etapa de mi vida donde me sentía muy afortunado, donde me di cuenta de que no necesitaba nada. Y pensé que ese era el momento inicial para ideal para poder ayudar a otras personas. Entonces, lógicamente, tengo un tiempo muy limitado en la vida porque soy una persona que hace bastantes cosas, me gusta ocupar mi tiempo y quería hacer un voluntariado. Buscando por internet, encontré un voluntariado, en este caso el Taulí, que me ofreció la oportunidad de participar durante 2 horas a la semana decidiendo yo el día, que para mí era muy importante poder elegir yo el horario. Y por esa razón empecé, conocí a Auxi. ¿No? Me presentó el programa, nos encajó a ambos, ¿no? En este caso hicimos la formación y a partir de aquí pues inició un proceso que ya lleva pues más de 8 años.
I com gestiones totes les emocions, no? Tota aquesta, no? Doncs aquest acompanyament que fas, i més suposo que en un espai com és l'Albada.
Sí, no sencillo, porque realmente mi horario marcó el lugar de donde hacer el voluntariado. En este caso mi idea era empezar con gente joven. Sí. Y pasé a participar con personas mayores, ¿no? Que no era algo que no, con lo que no contaba. Pero aprendí de ellas y realmente, aunque fue una etapa difícil al inicio, porque, claro, hay muchos miedos, ¿no? Claro,
¿quiénes eran las pos que tenías?
Entrar en una habitación donde no conoces a nadie, solo sabes su nombre, su edad y nada más. Claro, llegas allí, ves sus pies, es lo primero que ves, y a partir de aquí pues te presentas y a ver cómo funciona, no sabes qué va a pasar, ¿no? Al principio aprendes sobre todo a que hay muchas expresiones que duelen a las personas que están visitándote, que son visitadas. ¿Sí? Claro, porque imagínate, yo era voluntario los viernes y claro, le dices, buen fin de semana. Y te dice, para ti, buen fin de semana, claro, porque yo estoy aquí. No, o le preguntas a alguien, ¿qué habría verte un familiar? O tienes un hijo, o hablas de tus hijos, por ejemplo. Cada persona puede sufrir también. Y esto no es sencillo de gestionar, ¿no? Al principio, con el tiempo...
Clar, amb el temps l'experiència és un grau i m'imagino que ja saps, no? Quan obres la porta ja no tens aquella por perquè tens aquella expertesa, no? De fins i tot detectar, no? Quins temes potser pots abordar o no.
Sí, jo penso que com a voluntari l'idoni és crear-te un guió. I quan tens un guió, con esto vas a todas partes. Sabes lo que no tienes que decir porque es sensible, salvo que la persona te lo ofrezca. Si la persona te lo ofrece, a partir de aquí lo que tú quieras. Pero si la persona te lo ofrece, mejor no sacarlo.
Quins serien els límits aquests que més o menys marques al teu guió?
Principalmente família. Porque al final si están allí y vamos a verlos, quiere decir algo. Entonces a veces hay que tener cuidado con...
No lo sabemos, ¿no? A vegades o la família està molt present en aquella hora.
Clar, o és molt difícil el dia a dia, ¿no? De les famílies.
Són temes delicats, és veritat. Tema família, doncs no ho toquem perquè pot remoure molt a la persona. Què més, què més?
Esperanzas que no són reals.
Falses expectatives, no? Sempre diem, vigilem, bueno, no es preocupi, Miquel, no passa res. Home, si passa, sí, ¿sabes? Llavors, les falses expectatives molt...
I per mi és fundamental validar lo que dicen y lo que sienten. Porque yo no soy nadie para quitar hierro.
Mira, això jo crec que ho hauríem d'aprendre per qualsevol situació gairebé de la vida,
eh? Les emocions, pues validar, és que estoy muy triste.
Clar, perquè
pues,
és el sentiment que té aquella persona,
no?
Sí,
tinc molta por del meu futur, pues claro. Sí. És que estic cansat d'estar aquí ingressat, pues claro, claro. És que, i a vegades no permetem a les persones expressar-se, i aquesta també és la gran vàlua que tenim, no? Que quan acompanyem a dintre d'un món hospitalari és voler escoltar, estar disposats a escoltar allò que l'altre vull explicar, encara que el que vull explicar no és expressament el que a ti te gustaría oír. O sea, no me hables más que me agobias, o sea, no puedo oír más dolor. Però si nosaltres volem acollir i volem acompanyar, i el senyor està així, o la senyora, i vol acompanyar dolor, o té ganes d'expressar, Pues lo que deia en Javi.
I probablement se sentirà més còmoda, no?, amb el Javi per expressar segons quina emoció, que no quan ve doncs, algun familiar, un amic, no?, que potser doncs, no vol expressar, no?, el dolor o la por, no el deixen també.
No
clar.
Hables de morir-te, no hables de... No? Quantes vegades neguem el que l'altre ha de dir, no? No?
Anem a conèixer també més històries. Maria Antònia, en el teu cas, 2 anys com a voluntària a pediatria. Sí. Com va ser la primera vegada? Com ho recordes, eh?
A veure, jo em vaig jubilar, era mestra, bueno, soc mestra, i també tenia ganes de fer alguna cosa de voluntariat. D'entrada no em plantejava un voluntariat en persona, sinó algú potser més mecànic, perquè com que ja venia d'una feina molt... Però llavors la meva parella és metge i em va dir, escolta, amb el taulí necessiten molts voluntaris, hi ha moltes coses per fer al taulí. I llavors vaig mirar també la pàgina web i, bueno, casualment... Pediatria, jo conec una de les mestres que forma part i a més doncs, tenim molt bon feeling amb aquesta mestra i vaig pensar, oi, sí, a pediatria m'encantaria i
vas encaixar i ja fa 2 anys. Sí. Com és també el dia a dia, no? I la teva tasca com a voluntària amb aquests nens i nenes?
Bueno, a veure, ara hi han hagut moments de tot també, perquè hi ha hagut com modificacions, el canvi d'edifici, i llavors també...
Ara és molt més agradable, no? També els espais i
sí,
tot, no?
Sí. Bé, hi ha algunes coses que no ens agraden gaire, però com la decoració, però bueno, no tot, no tota la decoració, no sé si això... Bueno. Però hi han coses de la decoració que són molt boniques, però algunes coses... No, a veure, és una feina, la veritat, per mi, jo la trobo fàcil, agradable perquè fas content al nen, sí. Perquè tu entres a... veus a les famílies sempre estan molt agraïdes de lo que oferim. Nosaltres oferim joguines, tant a l'habitació com als voluntaris que hi van a la tarda, també tenen l'aula hospitalària, sí. Que també la munten doncs, per poder tenir doncs, com un espai de joc on els nens que es poden moure doncs, poden anar a jugar allà. I... Bueno, d'alguna manera doncs, és agradable, perquè el nen, de vegades hi ha nens que estan plorant, no fa gaire que em va passar, sí. I que el veus enfadat perquè ells no volen estar a l'hospital.
Clar, és que a ningú ens agrada doncs, anar a l'hospital. No? M'imagino que bueno, un nen necessita moure's, necessita activitat,
exacte.
També és molt difícil, no? M'imagino per ells.
Pobret. I llavors, doncs, bueno, tu parles amb la família i dius, bueno, què et sembla, què li pot agradar? I que arribes llavors amb aquella joguina i veus que tot d'una canvia la cara, doncs això és molt gratificant, la veritat. I bé, doncs, no sé...
Clar, jo... penso com a mestra, no?, amb tants anys d'experiència, clar, suposo que també és sortir de la teva zona de confort, no?, perquè és molt diferent el que tu feies, sí. No?, el dia a dia, a l'aula. Com has gestionat també? Quines eren les pors que tenies? I bueno, també explica'ns sí. Com les has superat.
A veure, jo com a mestra, la veritat és que sempre m'imagino els nens, l'edat que tenen, i una mica això, tinc la sensació que tinc clar quin tipus de joguina els hi haig d'oferir, no?, perquè això ja tinc el coneixement. Les pors, per mi la gran por és dir alguna cosa que no sigui l'adequada. I amb això doncs, és el que sempre, de vegades, penses, ai, no saps si has sigut prou assertiu, no?, amb aquest comentari que has fet.
Posa algun exemple.
A veure, és que... Jo sempre tinc por de vegades potser de dir poc o d'oferir potser alguna cosa. És que ara no me'n recordo.
No passa res. No passa res.
Però, per exemple, una vegada doncs, que jo ara que estic als matins, que estic amb les mestres, i ve una família, oi que podem venir a entrar a mirar els jocs que teniu a l'armari? Doncs sí, passa endavant. Clar, no vaig ser conscient que això en hora escolar, que hi ha els nens allà treballant, aquest moviment sí. de les famílies no era correcte, perquè estava molestant els nens que estaven treballant allà. Hi ha cosetes, petites coses que de vegades no t'hi has trobat i tot d'una et ve una mare que et demana una cosa uh-huh. i dubtes, li has de dir que sí, li has de dir que no. Amb aquest tipus de coses potser m'hi he trobat. I aquesta vegada em va passar.
Clar.
Però bueno, ara ja ho sé.
La tasca de professionals, no? Que és la por.
Sí, ah, no, m'imagino.
Sí, ara parla de l'exemple de l'escola, però a vegades això, una por de dir jo no vull interferir el treball d'infermeria, el treball de metge, no vull molestar,
exacte.
No? És el que passava a la Bàrbara, també ara comentarà. Per tant, aquesta por de no interferir, no? Aquest comentari, sí, aquest uh-huh. exemple, per sí. il·lustrar això, la por a no interferir uh-huh. la feina dels professionals, de la dinàmica
exacte.
Habitual.
Clar.
No?
I en sí, canvi sí. l'alegria, no? De trencar doncs, amb la rutina d'aquell nen, que la família,
sí,
clar,
clar,
tingués el seu moment de respir,
de baixar,
no?
De
també,
de
fer un cafè.
Sense
sí,
davant
amb això
nen, no?
ho oferim sempre. Hi ha moltes famílies que ens ho demanen uh-huh. i la veritat és que estan molt contents quan podem oferir aquest servei.
Clar, i moltes vegades no pensem que aquest és el, cada vegada passarà més, això, perquè les famílies són més petites,
més
no?
Nuclears,
més
molta
nuclears,
gent de fora, però no de fora d'altres països, sinó no, també no. de gent que ve a treballar aquí, no. però és de no sé on, o que els fills estan a l'estranger, o que el marit no sé on. Llavors tenim, no?, menys. I a més, a nivell social, també, tot el tema de semblar que no, la dona cuidadora, la dona treballadora, no? Per tant,
sí,
ara hi ha, abans hi havia més les iaies o les veïnes, ara tothom treballa, tothom té feina, tothom... Llavors, clar, això ens trobem més a l'hospital, gent més sola, no perquè no hi hagi família o la família no se'n faci càrrec, és perquè pels horaris laborals,
clar.
no?
Perquè les abans era una criança més en tribu, no? Gairebé,
exacte,
no?
Era més tribu, hi havia uns horaris, hi havia algú que sempre es quedava, no? es quedava, es cuidava de les cures, l'altre... I ara tot això, amb aquesta societat tan atomitzada, i amb els adults ens passa, molta gent que viu sola, molta gent que no té parella, molta gent que viu, no?, que ve d'un altre lloc, o que... Llavors ens trobem molta soledat, per tant...
Per això és interessant també donar veu als voluntaris perquè es conegui doncs, aquesta tasca. En el teu cas també, Bàrbara, explica'ns un any. Com va ser que vas decidir fer voluntariat al Partaulí?
Ja portava temps pensant-ho, eh? O sigui, jo havia fet una formació prèvia d'acompanyament contemplatiu
sí?
a la mort. I sí, i arrel d'aquesta formació vaig trobar una persona que em va posar en contacte amb l'AUCI.
Perquè havia fet voluntariat
sí,
ella,
sí,
era una antiga voluntària, sí.
sí. I bé, aquí va començar. Vaig fer la formació també a l'hospital, que va ser magnífica, li vaig dir, perquè va ser molt bona aquesta formació. A mi em va donar molta, bueno, molta estabilitat. Tot i així, les pors les tenia. O sigui, jo vaig directa, eh? La primera por era allò, com un toro en una cacharreria, saps? O sigui, pensar, ara entraré aquí i faré nosa tots els serveis. No sé, no sabia massa com encaixaria. I aquesta era la primera por i li vaig dir a l'AUCI, jo tinc molta por de molestar, d'interferir, de fer les coses malament, d'equivocar-me, però per l'equip, sobretot, no? I no, en realitat ha sigut al contrari. M'he trobat amb un equip que són superacollidors i m'he sentit molt acompanyada, molt reconeguda i és fantàstic.
L'equip professional,
sí,
no?
Parlo de, sí, parlo de tot l'equip professional, eh? De tot, del sanitari, parlo sobretot. I això per aquesta banda. Una altra por que tenia era el rebuig.
Sí, que aquesta era una de les coses que us volia preguntar. Si us ha passat alguna
sí,
vegada, no?
Tant.
Que entris a una habitació, no?
Sí,
i que doncs, el malalt no vulgui
sí,
companyia.
Sí,
què
sí,
es fa en aquests casos?
Doncs es fa de tot. A vegades, clar, et pots trobar com ens ha passat, no? Que un pacient doncs, no vol ser atès pel servei de voluntariat i t'ho diu amb molt bones paraules i molt amablement, i molt bé, no ens entenem, marxem. Això no vol dir que si avui no vol ser atès, demà vulgui ser-ho.
Clar, tothom té un mal dia, no?
Naturalment.
Un moment que necessita
que
doncs, aquella solitud, no?
Amb la salut, que això també ens hem adonat.
Clar. Els estats diferents, no? I l'altra cosa era com acceptar que no és un rebuig cap a mi, sinó que és un estat d'aquesta persona en aquest moment, no? I arribar a aquest punt... doncs és deixar anar una mica el tema de l'autoimatge, el teu ego, no? I dir, no, efectivament és el seu moment i ara no està disponible, ja està. Aquest era el segon, una de les segones
pors. Sí, la inquietud, una por, sí.
La tercera són les ficades de pota.
Que també són inevitables, jo crec que la vida... No?
I les vaig fer, I això que està... Saps allò del manualillo del buen voluntario? Sí. El primer que sortia, no preguntis segons quines coses, no diguis segons quines coses, no xequis, no sé què, i les vaig fer totes, això va ser la primera setmana. I sort que tenia jo, diu, reconec, tenia el suport de l'auxili, i anava a veure-la com si fos al confessionari, i deia, auxili, mira el que m'ha passat, mira el que he dit, i tal. I això, la veritat, a mi em va anar molt bé.
Aquest acompanyament que deia, perquè és veritat que la formació ho diem força cosa. Després cadascú té una guia de voluntariat de cada àmbit, cadascú, el que va a pediatria, el que va a psiquiatria, i per tant té un manual d'això, preguntes a fer, preguntes abiertes, ho direm tot. Però és tanta la informació que donem, i després és veritat que són coses del directe, tu t'hi poses allà, el que deia en Javi, d'algú que no coneixes, i al final... al final no deixa de ser una trobada humana de dos éssers que comencen a parlar, i a vegades si tu no tens clar quin és el teu rol i et relaxa, passen aquestes coses de ai, soy como si fuera la vecina que vengo, no sois los vecinos, ¿no? Aquí hay un ayudante y un ayudado, y aquí algú ha de fer una feina que l'altre no ha de fer. No, hi ha algú que ho fa sempre bé i nosaltres que hem de mirar de fer-ho, sabes? De fer-ho també bé, encara que més entrenats, no?
Clar, també és un voluntariat molt atípic en el sentit de que doncs us trobeu en solitud, no?, a l'hora d'anar doncs, a compartir el vostre temps, que amb altres entitats, no?, potser doncs, es comparteix més amb la resta anem de voluntariat, sols. No?, això també...
Anem sols, a l'habitació anem sols, piquem a la porta, entrem cuidadosament, ens presentem, anem identificats, identificats...
Molt bé.
Val. Però això no és més que diguem, la porta d'entrada, després tot el que passa allà dintre és tot directe, efectivament, no hi ha cap cosa preparada, igual la persona està receptiva, igual vol parlar, igual no està gens receptiva i no vol parlar, igual no vol parlar però sí que vol escoltar, per tant estàs una mica disponible a allò que la persona estigui oberta en aquell moment, no? Tinc companys que són molt imaginatius, voluntaris, que llavors pregunten, vols sentir música, vols veure la tele, vols que et llegeixi alguna cosa? I clar, tot això a mi m'ha donat una font d'informació tremenda per poder fer coses, donar alternatives, no?
A la parla, quan el pacient no està per parlar, no? Sí, clar. Adaptar-te una mica
al seu estat.
Això és interessant, no? Vosaltres quins recursos també teniu o us han compartit?
Yo creo que en este caso también hay que diferenciar el tipo de voluntariado, pese a que somos del mismo lugar, son muy distintos. Sí. En mi caso es más sencillo, porque son personas que llevan mucho tiempo en el hospital y mucho tiempo solas.
Están en convalescencia. Por tanto, si aquí acaban de arribar, ya potser porten dos o tres meses ingresados, contant el temps d'urgències, el temps d'hospital y el temps del UADA, ¿no?
Claro. Te puedes encontrar con personas que es la primera vez que son visitadas por un voluntario. Sí. Claro, tampoco saben bien lo que significa a veces. Y tienes que... La primera etapa es explicarles por qué estás allí y quién eres. Porque se confunden si somos testigos de Jehová, si nos pagan, ¿no?
Un día había... Esta es una pregunta recurrente.
Sí, siempre os preguntan això, ¿no?
Perquè, clar, és com... Esto cómo se paga, ¿no? ¿Quién lo paga?
En aquesta societat, no?, capitalista, doncs, clar, suposo que sorprenen de que dediqueu un temps, no?, de forma voluntària.
Hace poco había un familiar, y cuando hay un familiar no hacemos el voluntariado. Entonces decimos, no, lo principal es el familiar, lógicamente. Salvo que el familiar lleve todo el día y quiera tomar un café, que podemos cubrir ese... momento, ¿no? Y el señor que está ingresado le decía a su mujer, no, que tengo que hablar con esta persona que si no, no le pagan. Le decía, ¿no? Es decir, déjame que hable que si no, no le pagan. Era su preocupación. Y decía, no, y claro, tienes que explicarlo. Y a partir de aquí, a veces, la situación cambia mucho. Sí, cuando entienden el rol, porque ves la evolución, ¿no? Pues personas que en el primer día no quieren saber nada de nosotros, i cuando se van ellos, se van muy tristes, porque muchos no se pueden despedir tampoco de nosotros.
Clar, això també, no? M'imagino que...
Sí, és un voluntariat molt curiós, perquè hi ha molta intensitat en la trobada pel desconeixement, per l'atenció, pel moment de salut, per no dir nada. Després hi ha... És veritat que quan un està en situació fràgil i de patiment, quan hi ha algú disposat a escoltar-lo, allò s'estableix una comunicació d'un altre nivell, no és aquesta comunicació de «ai, què tiempo hace?», sinó normalment són comunicacions més profundes, són un altre nivell, per tant comparteixen molt i molt profundament. Y después, pues eso, te vas. Es como que llega alguien, ¿no? Compartes mucho y ya... Claro. Y no sabem res, perquè ni donem telèfons, ni sabem què tenen, si no ens ho expliquen. Els voluntaris desconeixen els diagnòstics, no saben quan marxen d'alta, pues no hi són, doncs no hi són, no?
També és un aprenentatge, Maria Antònia, imagino, no? En aquest sentit de deixar anar, no? També.
Tu diràs. A veure, la diferència que hi ha a pediatria, a les tardes som dos voluntaris. I llavors, clar, d'alguna manera també compartim situacions i sovint anem a veure les famílies i les habitacions els dos junts. I llavors sí que és la tasca, llavors sí que quan s'obre l'aula per anar a jugar i tot això, llavors sí que es diferencia, no? A veure, jo m'ha agradat molt, hi ha hagut moments en què el nen et poses a jugar amb ell. I això és bueno, a mi m'agrada molt jugar amb els nens.
És que es nota, eh? S'il·lumina la cara i els ulls de la Maria Antònia.
I llavors, clar, i tinc l'experiència d'un nen que va estar ingressat bastant temps, i clar, llavors els que estan, que, bueno, per sort, actualment els nens roten bastant. Nens que estan molt temps o llarg temps hospitalitzats, no és el gran gruix, no? Però aquest nano, clar, cada dimecres que hi anava el trobava, llavors canviàvem el joc, o fèiem el mateix, i és allò a veure qui guanyaria.
Clar,
qui...
suposo que ja fins i tot esperava, no? A quin moment que arribaven les voluntàries, sí, no? Amb els jocs,
és curiós, és bonic, perquè hi ha una rotació alta de pacients. Sí. Els pacients no saben mai qui li tocarà. Normalment és veritat que ells venen sempre el mateix dia, però poden haver-hi un canvi. Però és curiós com els pacients esperen els voluntaris, sí. Això a l'Albada passa. Potser a l'hospital no dona temps.
Passa
molt. Tu no veniste el martes, no?
Llevan la llista, no? Sí, ja m'imagino.
Sembla mentida, sí, perquè dius, bueno, estan allà, estan al seu rotllo, però... No vino ayer tu compañera aquella de los lunes?
Que clar, ens oblidem, però quan portem molts dies, no?, en un hospital, també al final doncs et desorientes, no?, fins i tot i busques, no?,
marquen
una mica de referència.
Ayer era martes, no?, i el dimarts no va venir aquella noia.
Sí, sí.
Som referència, és un element més per referenciar, diguéssim, no?, el dia a dia.
I els petits, clar.
Clar, que saben que a tal hora obriran aquella aula per anar-hi a jugar.
Clar, la sala de jocs, no?
Sí, la sala de jocs. Doncs, clar, i de vegades el dematí venen que no obren la sala de jocs els més petitons, perquè llavors és aula d'escola, no? I sí, verdaderament és un servei que ells l'esperen i que...
Quan estàs allà dintre, no?
Sí,
a més, tot com bastant limitat, no? Llavors, donar aquests espais és molt d'aire. Potser són coses petites, en un món com el nostre, fora d'allà, però dintre de l'hospital són molt significatius aquests 10 minuts per trucar per telèfon, 5 minuts per dutxar-te sense interrupcions... baixar a fer un cafè sense que no sigui de la màquina.
Sí, sí.
Totalment un respiri, sobretot pels nens també, doncs no hem d'oblidar que el joc és per donar aprenentatge també.
I a més, hi ha una vegada, quan ara perquè estic al matí amb les mestres, però quan estava a la tarda, i els nanos més grans, bueno, a mi m'han arribat a ensenyar algun joc, perquè jo arribava allà i dic, és que no sé com s'hi juga en aquest joc, i ens posàvem a jugar i t'ensenyava les instruccions.
És un espai també relacional, en el tema de la pediatria, per exemple, aquell espai de joc és un espai per barrejar també nanos.
Clar, acosta't al micròfon.
Per barrejar edats, per tot això, no?
Per acabar, perquè ha passat el temps molt ràpid amb tantes històries, però m'agradaria això, que intentéssim també doncs, encomanar als nostres oients, que jo crec que més d'un ja haureu convençut ja, però com us ha canviat també, no?, a vosaltres, a nivell personal, també en aquesta societat que estem a vegades, no?, massa, doncs, ficats amb els nostres propis problemes, no?, i a vegades també necessitem nosaltres, doncs, a veure altres realitats, no?
Començo, no? Jo quan anava les primeres vegades a fer aquest acompanyament, pensava, bueno, tu vas i vas a donar, no? I no és veritat, vas a rebre.
Que bonic, això. Auxi, ho diuen més d'un voluntari.
Jo sempre dic el mateix.
Que al final és gairebé un acte egoista, perquè et sents bé, no?
Jo sempre dic, mira, el trobar-se bé ha de ser la conseqüència, no pot ser l'objectiu. O sigui, tu no pots estar fet pols i anar amb voluntariat a veure si t'animes.
No, perquè tampoc tindràs la capacitat de gestionar totes aquestes emocions que dèiem.
Quan tu tens l'energia i tens aquest treball interior i aquesta, no?, gestionar la frustració, gestionar el teu temps, tenir íntegre els teus sentiments, acceptar l'altre, ser autèntic, quan tu fas tot aquest treball personal i t'ajustes i t'alinies, doncs clar, després dius, és que rebo molt clar, perquè has connectat amb l'altre. I l'altre, quan és malalt, també és molt savi, perquè la malaltia també ens dona molt d'aprenentatge de vida i canvien els valors i canvien i fem retrospecció de vida i ara tinc temps per pensar i a vegades també és veritat que són espais que reps molt, però perquè també el que dèiem avall, nivell de consciència, de conversa, doncs tot això realment són aprenentatges. És a dir, si tu estàs al teu lloc com a voluntari i com a persona i saps estar i per tenir un treball previ i et poses davant l'altre així de manera oberta...
Amb aquesta generositat, no? Al final,
i esto luego te... O sea, que és
són
veritat,
uns mestres.
Però són uns mestres. Però no per... Ai, no, sinó per això, perquè la malaltia fa això, no? Nos centra por muchos lados.
Perquè veus realment, no?, els valors i el que és important a la vida. Maria Antònia, en el teu cas.
No, jo estic d'acord amb el que ha dit ella i que reps molt i la veritat... Jo hi vaig amb molta energia, em llevo el dematí amb unes ganes i vaig a peu i tinc ganes d'anar-hi i surto bé, surto molt bé, em sento bé, em sento bé i penso que en aquesta societat una mica si entre tots donem el que podem donar, encara que sigui poquet, aquell granet de sorra, doncs les societats són més agradables i són, no sé... És...
2 hores a la setmana, no?, al final, sí, de donar temps, no?, aquell exacte espai, aquella presència, com bé dius, que no perquè... perdis mai aquesta il·lusió,
Bueno, perquè tots ens mirem molt al nostre malic, no?, sí. I sortir una mica d'aquest ego i sortir... Es bo per la salud mental també.
Javi, en el teu cas. Sí,
yo creo que lo que más me llevo es la humildad que me ha generado hacer un voluntariado, porque te sitúa en tu lugar. Ves lo difícil que es la vida de otras personas. Y me quedo sobre todo, en mi caso, como trabajo con personas mayores que están en el ocaso de sus vidas, ¿no? Claro, cuando oyes cada día lo difícil que es sobrevivir al pensamiento de que pude hacer aquello y no lo hice. Porque a la gente al final de su vida lo que más le preocupa es lo que pudo hacer y no lo hizo.
Lo que no hizo.
Pero que podía hacer. Si nadie quiere ir a la luna, ni piensa, ostras, puede haber ido a la luna. La gente piensa, ostras, podía haber ido a ver a no sé quién. Podía haber ido a tal sitio. Y claro, yo personalmente mi vida ha cambiado al respecto.
Es a dir, que ara vius amb més consciència, ¿no? Me imagino.
Sí, y más consciente sobre todo de que mañana, no lo sé si, ¿qué pasa la mañana? Vívelo hoy y mañana es otro día.
Javi, Maria Antònia, Auxí, Bàrbara, gràcies per, doncs, jo crec que avui ens heu encomanat d'aquesta energia, d'aquest altruisme. Felicitats. I esperem, doncs, a veure si ajudem i algú més s'anima a fer aquest voluntariat. Gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fem salut amb el Parc Taulí. Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins 1 del migdia.